La taula de l'Evangeli.
Salutacions cordials, amics, amigues, fidels seguidors de la taula de l'Evangeli. Gràcies per acompanyar-nos un diumenge més en la sintonia de Ràdio Estel. En la nostra tasca dominical de comentar la litúrgia, les lectures de la missa, avui posem fil a l'agulla a un nou temps litúrgic, l'Advent, i el cicle C, que iniciem. Anem, doncs, per feina. Som el primer diumenge d'Advent. Els dos tertulians que ens acompanyen comentaran les lectures d'aquest dia. Concretament, ens acompanya mossèn Joan Novac, rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià i vicari episcopal de l'Arquebisbat de Barcelona. Bon dia.
Molt bon dia i bon diumenge d'Advent.
Això mateix. I també la Fàtima Ramos, que és membre de la institució teresiana dedicada al món de l'educació de les persones amb discapacitat a Barcelona. Hola, Fàtima.
Hola, bon dia.
Gràcies a tots dos per ser de nou aquí.
Gràcies per convidar-nos.
Sí, gràcies.
Som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge primer d'Advent és del llibre de Jeremies i del capítol 33.
Vindran dies, diu l'oracle del Senyor, que compliré aquella promesa que tinc feta a la casa d'Israel i a la de Judà. Aquells dies, aquell temps, faré néixer a David un plançó bo que es comportarà en el país amb justícia i bondat. Aquells dies serà salvat el país de Judà i viurà confiada la ciutat de Jerusalem. I a ell l'anomenaran: el Senyor és el nostre bé.
Paraules plenes de confiança del profeta Jeremies. Anuncia que el tronc de la casa de David farà néixer un plançó bo. La salvació i la pau vindran per a tothom. Teniu la paraula, tertulians.
És aquesta. Jo diria que aquest fragment resumeix una mica tota la història de salvació que no tenim en l'Antic Testament, que és aquest compliment de les promeses, no? O sigui que Déu ha promet alguna cosa. Déu ha creat l'home, i la dona, oi? No s'ha desdit d'ell i l'acompanya al llarg de la història, oi? Però, clar, l'home es desvia dels seus camins i ell continua al costat, ell continua... Aleshores, va prometent, mira, arribarà un moment que jo us enviaré realment aquest fill de David, no? És la figura de lo que és Jesús, no? Oi? Del gran rei David, oi? Que parlàvem la setmana passada del regnat de Déu, doncs també prefigurat en David, i que vindrà a establir aquest regnat definitiu, no? Per tant, és una promesa que ja es fa en Jeremies, és a dir, segles abans del naixement de Jesús, i aquest poble jueu va esperant a que pugui arribar aquest moment, que és, diríem, el compliment del temps, no? Aquest compliment que celebrarem amb goig al final de l'Advent, quan celebrem el Nadal, no? I que és aquest arribat al temps definitiu perquè el Senyor, que és el nostre bé, es converteixi també en el Senyor és amb nosaltres. Déu és amb nosaltres, l'Emmanuel, no?
Sí, penso que hi ha només com una mena de pas petitó, no?, per accedir de Jeremies a Jesús. I tot això a Jeremies li costa una vida de constant persecució, ser mal vist pels poders públics i fins i tot per la gent. Jo penso que no només en les seves paraules, sinó en la seva vida mateixa, descobrim a Jeremies una espècie de figura de Jesús. Jo penso que, bueno, enmig de tanta calamitat, Jeremies no perd mai la confiança en la salvació de Déu. I el text d'avui és com un himne d'esperança contra tota esperança.
Sí, jo també veig així, no? O sigui que realment s'estableix a través de Judà, oi? Estem parlant de la regió principal, d'on hi ha el poble escollit, oi? I Jerusalem, la gran capital, i aquí és on s'expandirà com una mena de Big Bang a tota la humanitat, no? O sigui, a totes les nacions, no? Però ell ha escollit un lloc concret per fer néixer el Salvador, oi? Perquè arribi Jesús enmig nostre i a partir d'aquí s'expandeix tot el que seria aquest missatge, que és compliment de la promesa de Déu en la persona de Jesús, no? i això bé, anunciat i profetitzat pel profeta Jeremies.
Sí, jo penso també que, bueno, malgrat tota aquesta mena de calamitats que hi ha, no? Sempre podem fer com Jeremies, posar tota la confiança en Déu, en el seu amor que ens té, no? I, de fet, bueno, aquestes lectures de la litúrgia d'aquest primer diumenge d'Advent, no només aquesta, totes en conjunt, ens criden a fer aquesta pregària sense desfallir, no? Per poder mantenir-nos en aquesta confiança, en aquesta esperança de que l'amor de Déu es farà ben palès.
Exacte. Sí, és aquest temps d'esperança que diem de l'Advent, oi? Mm-hmm. També aquest cicle de lectures o aquest temps d'Advent ja ens anuncia aquest nou any litúrgic, és a dir, el 24-25, no? I 25 ja és aquest temps d'esperança, sí. que és el jubileu, que començarem a final del mes de desembre, a tota l'Església Universal, doncs ja ve, comencem un Advent amb un to, amb un color diferent, no? De jubileu, que és aquest jubileu, aquella alegria, que és aquesta esperança en què les promeses de Déu es compleixen. Perquè malgrat ser tossuts, malgrat les nostres dèries, les nostres manies, les nostres incapacitats en moltíssimes coses, Déu sempre hi és i Déu sempre respon. Per tant, confiem en ell, com has dit tu, Fàtima, confiem en ell.
Vosaltres creieu que la gent... les persones, els cristians, diguem, incluïm aquí els cristians. Hi ha aquesta capacitat que tu dius, Joan, de confiar plenament en Déu, o hi ha el desànim, o us deixem portar per totes les ofertes que tenim cada dia i que cada dia en som més? Com ho veieu vosaltres?
Bé, a veure...
Il·luminem una mica també.
L'ésser humà, jo penso, i m'hi poso jo com a ésser humà, no sé, si no vivim amb confiances amb coses i realitats, ens costa saber què hem de fer cada dia, quan ens llevem pel matí, tot això, i hem de confiar. Ara, podem confiar en coses que siguin caduques, i aleshores són alegries efímeres que duran un moment, oi? Jo estic esperant que arribi el divendres al vespre, i així sortirem aquells amics. Jo estic esperant el casament del meu fill, estic esperant la primera comunió del meu net, i estic tan content que arribi el moment, però és que allò passarà.
Clar.
No vol dir que no ho hem de viure amb alegria, però que no és les alegries o les felicitats del dia a dia allò que ens ha de satisfer, no? Evidentment que ens ajuda a caminar, però hem d'esperar que aquesta felicitat més gran que arribarà. I aleshores, per això, on hem de posar la confiança? Diu Jesús a l'Evangeli, on hi poses el teu cor i tindràs el teu tresor.
Exacte.
Per tant, hem de buscar un tresor que no caduqui, eh? Un tresor que sigui lluent per sempre, eh?
I jo el que dic és que en aquesta línia, no?, de mantenir-nos en l'esperança, la confiança, hem d'estar molt alertes, que de fet és el que ens... és la crida que ens fan, no? Has d'estar molt alerta i estàs contínuament en una búsqueda contínua, una búsqueda contínua de voler estar totalment identificat amb aquesta esperança, confiança en Jesús, no? Perquè, clar, el món és com és i a vegades la meva confiança o esperança defalleix.
Va canviant.
Canvia, es pot caure, però per això aquesta és la crida. Esteu alertes.
Sí. Sí, sí, sí.
Contínuament alertes.
Per això podem preparar-nos bé aquest temps d'Advent i ens ha d'ajudar. Sempre el temps d'Advent ha de ser un temps de preparació. No és un temps penitencial, no és un temps de tristesa, és un temps de goig contingut. I a més aquest any que tenim el goig també, que el proper diumenge és la Immaculada, no? Ella com a far lluminós enmig de l'Advent, també que ens acosti cap a Jesús, no? I per esperar com ella va esperar, no? Però sobretot, per això és important la paraula de Déu, escoltar-la, que encara que a vegades no entenem, anar a missa és important, el diumenge anar a missa, i sobretot aquests diumenges de l'Advent, i si podem entre setmana també, per escoltar aquestes lectures, i viure la comunitat cristiana. Això també és important. I fer obres de caritat, ajudar els altres amb més necessitats. Tot això ens va engrandint el cor. I jo penso que aquí és quan donem més oportunitat a que la llum de Déu vingui a la nostra vida.
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als Tessalonicencs i del capítol tercer.
Germans, que el Senyor faci créixer fins a vessar l'amor que us teniu els uns als altres i a tothom, tal com nosaltres també us estimem. que ell refermi els vostres cors perquè siguin sants i nets de culpa davant Déu, el nostre Pare, el dia que Jesús, el nostre Senyor, vindrà amb els seus sants. Amén. I ara, germans, volem fer-vos una exhortació i un prec en Jesús, el Senyor. Vosaltres vau rebre el nostre ensenyament sobre la manera de comportar-vos i d'agradar a Déu. Ja ho feu, però us demano que avanceu encara més. Ja sabeu els preceptes que us vam donar de part de Jesús, el Senyor.
Una exhortació a mantenir-se ferms, a estimar-se, a ser fidels, a actuar tal com Déu vol. Això són paraules majors, però tot un programa de vida per anar endavant, centrat en l'amor, l'amor cristià, parlem, eh? Bé, doncs teniu ara sí, de sí. nou, la paraula.
Probablement sigui aquesta carta la més antiga dels escrits del Nou Testament. Està escrita per Pau, no?, des de Corinti, l'any 51, als cristians de Tessalònica, comunitat fundada pel mateix Pau, poc abans, per donar gràcies a Déu per la seva fe i també per tractar del problema de la segona vinguda de Crist que els tessalonicencs esperaven immediatament. I és veritat, aquesta carta està plena de preciosos missatges, exhortacions a una comunitat fidel i practicant. I és una crida ben forta i clara per mi, eh?, de que hem de créixer en l'amor mutu.
Sí, la veritat, aquí també podríem dir, un podria preguntar-se una persona no gaire creient o que no ha sigut a escoltar la paraula de Déu o no a missa, podria dir, bueno, sí, bueno, però tot això està molt bé, és molt bonic, sí, però per què ho he de fer tot això? Per què ho he de fer tot això? Que seré millor? Estaré més feliç? O sigui, realment, la voluntat de Déu sabem quina és. És que siguem sants, aquí diu, perquè els vostres cors siguin sants, nets de culpa davant Déu, no? Que siguem sants. Però per què hem de ser sants? O sigui, és a dir, què vol dir ser sant? Què vol dir ser sant? Sant, etimològicament, la paraula voldria dir treure't d'un lloc i posar-te en un altre. O sigui, en aquest cas seria d'un lloc de foscor i de veritats a mitges i d'anar fent a passar a un lloc on vivim autenticitat i té sentit tot el que fem. No? En el fons és la recerca del sentit. Quina és la nostra missió com a cristians? Quina és la nostra finalitat per a la nostra vida, les nostres activitats, tot el que fem, no? Si no és servir i estimar Déu, com diria Sant Ignasi de Loyola, no? Servir i estimar Déu. I això com ho fem? Amb goig i també estan disponibles altres, perquè és en els altres també que veiem Déu, no? És en els altres que veiem Déu. I tot això i tots aquests elements que Sant Pau ens exhorta a viure és justament per aquesta finalitat. Per ser sants, és a dir, estimar Déu, servir-lo i estimar-lo amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb totes les forces, i estimar els altres, com a nosaltres mateixos, no? I viure amb aquest sentit. I aleshores és quan ja no ens hem de preguntar massa pel sentit de la vida, perquè ja l'estem vivint, no? I no mai el viurem plenament, però ens posem en aquest camí. I l'advent és caminar.
Sí, sí, és com tu dius, no? Déu no ens ha destinat a un càstig, no, al contrari, a una salvació per mitjançant Jesucrist, no? I penso que aquest fragment és una exhortació genèrica a aquesta vida cristiana, a fer camí sense desfallir cap a la santedat. Que jo, en un llenguatge més normalet, diria, què és el camí de la santedat? Fer coses bones en la vida, ser bons. Bons cristians, però clar, i també ho diu el text, no? Hem de tenir una vida de posar molta atenció contínuament, molta atenció per fer aquest camí de bonesa, és a dir, de ser sants.
Però
manca a vegades fer coses més bones.
Però aleshores jo et matisaria, d'acord amb tu, però et matisaria, però aleshores moltes persones diuen, no, però jo ja miro de fer coses bones, però per això no em cal ser cristià. I hi ha moltes ONGs que fan moltes coses bones pels altres i no necessàriament són cristians. No els hem d'excloure, no? Perquè hi hem d'estar contents que hi hagi gent que faci bones. Aleshores, el que ens diferencia a nosaltres què és? O sigui, si nosaltres com a cristians només treballem per la promoció, per l'alliberament humà, però excloent la perspectiva de Déu que ens ha vingut a alliberar, aleshores transmetem un missatge erroni de l'Evangeli.
Ho fem des de Jesucrist.
Evidentment, aquí està la clau. Però també hem de dir-ho a vegades, a vegades ho apaguem. I és important dir-ho. O sigui, jo faig per una visió transcendent, perquè Déu m'ha escrit a la santedat i jo, promocionant les persones que tenen al voltant tu la gran tasca que fas amb aquests angelets que tens, aquestes persones discapacitades, no? Com són ells mateixos els que també et van fer sants, no? O sigui, que també t'ajuden, no? I sempre la nostra acció com a cristià, que podem treballar amb moltes ONGs, amb molt voluntariat, amb moltes perspectives d'ajuda als pobres, als necessitats, i està superbé que ho fem, però no oblidem mai que ho fem per una missió profètica i ho fem per anunciar el regne de Déu, no? Perquè si no, al final podem caure també, com a Església, en una mena d'ONG, no? Que fem tantes coses i tantes coses
sí, pels altres. Sí.
I està molt bé, però vigilant bé de no perdre mai la nostra identitat.
Joan, i sovint la gent reconeix, quan ho fas des del Crist, reconeixen. Tu pots fer, Joan, una cosa bona i una altra que no és creient i tal, una altra bona. Però els que estan veient tant la teva acció com la de l'altra distingeixen.
Exacte.
Perquè a vegades, no sé, suposo que sí, et diuen, a veure, sí, però tu, què hi ha darrere? Per què ho fas? Tu ho fas d'una altra manera.
Exacte.
Això ser, jo és el que dic, els cristians hem de ser éssers diurns del dia, no? De la llum.
Sí. I no, realment, i moltes vegades hi ha aquesta pregunta, eh? Per exemple, nosaltres tenim tots els voluntaris de la Pastoral de la Salut que van a visitar a les persones a les cases o a les residències i a vegades reben aquesta mateixa pregunta. Però tot això per què ho fas tu? I en nom de qui? Bueno, ho faig en nom de la parròquia. Jo vinc a visitar-la, però evidentment és que pot crear una amistat entre nosaltres, però jo vinc en nom de la parròquia a ajudar-la, a parlar de coses importants, a saber què té la companyia, la parròquia, l'església, si té el dia de la comunió, el mossèn que s'acosti, si té un moment de dificultat, doncs també pot expressar-ho. I què rep a canvi d'això? No, és que no rebo res a canvi, en el sentit de que jo estar amb vostè, o estar amb tu, oi? Per mi és el sentit que dona la meva acció, no? I ho faig en nom de Jesús, i ho faig en nom de Jesús, sense esperar cap recompensa ni cap agraïment, no? A vegades esperem també que ens reconeguin la nostra tasca.
Sí,
els cristians
humans.
ho hem de fer, perquè ho hem de fer. És la nostra, entre cometes, podríem dir, l'obligació de fer el bé. Ho fem perquè estimem, però fins i tot, imagina't, l'estimar, el mateix us diu, és un manament que us recordo per si us oblidéssiu que heu d'estimar. Jo us recordo que és un manament, perquè si no, no té cap sentit el que fem.
Sí, no hem d'oblidar que hem d'estar sempre atents a que hem de créixer com cristians des de l'amor mutu.
Això mateix.
I servir des d'aquí, des de l'amor.
De fet, és el manament nou. Estimeu-vos els uns als altres. Estimeu-vos, no estimeu molt.
No.
Perquè això, com deia en Joan, ho poden fer.
Sí.
Ho fan les ONGs, que potser no són ni creients. Val?
Doncs... Amb tot el respecte.
Sí. I hem de lluar la tasca que fan. Atenció. Però que ens ha de distingir aquest amor mutu. Molt bé insisteix la Fàtima.
I en la lògica de Déu, i com Crist ho ha fet. Clar, quin és el nostre referent per estimar els altres? Com Crist ens ha estimat, no? Inventant nosaltres l'amor, no? I aquí està la clau.
Esteu
no?
molt entusiasmats. Seguim endavant.
Sigue.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
L'Evangeli d'aquest primer diumenge de Bene de Sant Lluc i del capítol primer.
En aquell temps, deia Jesús als deixebles, hi haurà prodigis al sol, a la lluna i a les estrelles. A la terra, les nacions viuran amb l'ai al cor esverades pels bràmols de la mar embravida. La gent perdrà l'alè de por, pensant en els desastres que sobrevindran arreu del món, perquè fins l'estelada del cel trontollarà. Llavors veuran venir el fill de l'home sobre un núvol, amb poder i amb gran majestat. Quan tot això comenci a succeir, alceu el cap ben alt perquè molt aviat sereu alliberats. Estigueu atents sobre vosaltres, que l'excés de menjar i beure o la preocupació dels negocis no feixugués el vostre cor i us trobéssiu a sobre aquell dia de cop i volta, perquè vindrà, segur, com un llast per a tothom, sigui on sigui de la terra. Estigueu alerta pregant en tota ocasió i demanant que pugueu sortir-vos-en de tot això que ha de succeir i us pugueu mantenir drets davant el fill de l'home.
Paraules del discurs escatològic de Jesús que ens parla del futur del món. Imatges i símbols propis de la literatura apocalíptica, anunciant fenòmens còsmics que precediran la fi del món.
Sí, reflecteixen les pors, no? Les incerteses d'aquelles primeres comunitats cristianes fràgils i vulnerables que vivien enmig del vast imperi romà entre conflictes i persecucions, amb un futur incert, sense saber quan arribaria Jesús, el seu estimat senyor. També les exhortacions d'aquests discursos representen en bona part les exhortacions que es feien els uns als altres d'aquells cristians recordant el missatge de Jesús. Aquesta crida a viure desperts, tenint cura de la pregària i la confiança, són un tret original i característic del seu Evangeli de Lluc i de la seva pregària.
Mm-hmm. Oh, interessant, molt bé. Ara has parlat, Maria, de l'escatologia. Moltes persones potser allò d'escatològic pensen en una altra cosa, no? O sigui que escatològic, evidentment, a la medicina i a la biologia sabem el que vol dir, les parts últimes per on surt tot, oi? L'escatologia. En l'enllogatge teològic més cristià, escatón, que ve del grec, vol dir els darrers temps. Uh-huh. O sigui, allò que passarà al final, no? Uh-huh. I si nosaltres ens adonem, cada dia que passa a la nostra vida estem més a prop d'aquest trobament definitiu amb Jesús. És a dir, al final de la nostra vida. No, jo no cada dia que visc és un dia més a la meva vida, no? I també s'ha de mirar com un dia menys. No per ser pessimista, però també hem de saber que tenim un dia menys, no? Per tant, sabem que el futur, aquest futur definitiu, aquesta categoria, s'acosta. I tal com nosaltres l'esperem, i això és el temps de l'Advent on practiquem molt la virtut de l'esperança, tal com l'esperem, tindrà ressò a la nostra vida de cada dia. Si jo visc amb aquesta esperança d'aquest temps definitiu, al final de quan ja s'acaben els meus dies aquí a la Terra, viure d'una manera diferent. No amb pesar, no amb tristor, no faci com aquell... Jo coneixia un mossèn que ja ens va deixar, molt maco i d'això, i quan estava fent gran, estava delicat, jo li digué, però mossèn Josep Manuel es deia, eh? I mossèn Josep Manuel, però ja pensa en la vida eterna, ja pensa en la vida eterna, i ell estava delicat, i ho fèiem així a l'hora de dinar, una mica simpàtic, però també jo li preguntava, i diu, ui, la vida eterna que esperi, ja arribarà. I al cap de 15 dies d'aquesta conversa ja va morir ell, però era un home de molta esperança i un home molt santet, no? I jo penso que tal com nosaltres esperem l'esdevenidor, viurem d'una manera diferent. Jo no puc viure igual confiant en la vida eterna que com si no hi hagués res més. No puc viure igual. I això dona sentit a tot el que faig, no? Per tant, hi ha constant tensió que hi vinc com a cristians, oi? Sí. Muntem projectes, tenim agendes, tenim quantitat d'activitats que fem i tot això, però al final ens adonem que nosaltres no ens podem salvar per nosaltres mateixos, no? I per molt que jo monti la meva vida, que tingui un superbon plan i una superbona agenda i una boníssima programació, com la Maria, que es programa tots els programes aquí de Radio Estel, doncs per molt que ho fem, les coses després no surten com esperem. I potser surten millor, perquè no podem tenir tot controlat a la vida.
Sí, són unes paraules, unes exhortacions que són crides que també hem d'escoltar nosaltres, ara, els que estem aquí vivim, no? I vivim dins de l'Església de Jesús, que estem enmig de les dificultats. És veritat que a vegades totes aquestes dificultats ens afeixuguen molt i semblen com una dona que estem encorbada, no? Com diu la Bíblia, amb el cap cot. I per això és aquest temps i en aquest missatge de l'Evangeli d'avui, no? Hem de viure desperts. Hem de viure sense cansar-nos. Hem de saber viure refent-nos contínuament. Animant-nos els uns als altres. Jo penso que a vegades una bona evangelització seria que ens ajudem els uns als altres. Quan un estigui més caigut, més desesperançat, doncs un altre que li doni empenta, no? Sempre amb la mirada de Jesús, que és el que ens allibera.
Exacte, i és aquest mirar-lo i alçar el cap ben alt, que ja ho comentàvem fa uns dies. O sigui, una mirada no d'altivesa, sinó cap amunt, o sigui, amunt és on tenim l'esperança, eh? Amunt els cors que sentim a missa. Surts un corda, que deia abans i quan es diu en llatí, no? Mm-hmm. Com és levantat vostros corazones, no? En castellà no em surt ara. No? O sigui, els nostres cors sempre elevats, sempre cap a Déu, sempre deixant que ell... Si anem això encorbats, tot això, però amb pesar i tot això, sí que hem d'assumir la nostra limitació, la nostra misèria, el nostre pecat. Mm-hmm. El temps d'Advent també és un temps oportú per reconciliar-nos dels nostres pecats, per tant, fer revisió de la nostra vida i assumint que també tenim febleses, sigui físiques, sigui morals, sigui psicològiques, sigui de relació amb els altres, sí. És un temps també per repensar, per, és com fer-se el chequeo que fem sí. Al metge, doncs també cal passar una mica també per aquesta purificació del cor, de la nostra vida, revisar-la, posar-nos també en mans de Déu, poder fer allò que diu, si Déu vol, oi, aquesta expressió que fem tan servir, pues, si Déu vol, pues, posa't en mans de Déu, perquè Déu vulgui i es faci, no?, a la teva
I
vida.
Tant, i tant, sí. I per una altra banda, també jo diria avui que no ens hem d'acostumar a viure, no?, amb un cor una mica també endurit o insensible, perquè, clar, rebent tantes comunicacions d'això que estem parlant, no?, de coses dolentes, no?, doncs no ens hem d'acostumar i hem de saber buscar omplir la nostra vida. Ara es diu molt, ens hem d'embolquejar de persones que siguin nutritives. Doncs jo des d'aquí, com seguidora de Jesús, també ho dic, perquè a més, a mi és que una vegada vaig sentir una conversa entre dues persones, les dues creients, eh? Uh-huh. Però una estava una mica sota terra i l'altra estava esperonada i tal. I li deia, és que jo et veig contínuament esperonada, però què et passa? Però per què? I per què jo no? I l'altra li va contestar d'una cosa molt senzilla. Li diu, home, jo tinc també les meves estones i els meus dies, però intento que cada dia em poso mirant a Jesucrist i li dic, tu vas patir molt més que jo, tu ens alliberes, doncs jo et vull tirar endavant i a veure si puc avui alliberar, almenys alliberar-me jo de la tristor.
Clar que sí, clar que sí, clar que sí. I això és una mirada totalment bonica i esperançada de la vida, no? Jo penso que és com l'hem de viure, jo.
Molt bé, esteu molt esperançats, com us escau en aquest temps d'advent, i us agraeixo molt la vostra col·laboració. Gràcies, Fàtima Ramos.
Gràcies.
I també mossèn Joan Novak.
Que el veniu, senyor Jesús, sí, realitat, a la nostra
això
vida.
Això mateix.
Veniu, senyor Jesús, li diem.
També, doncs, gràcies al Jordi Carretero, que ha fet possible la conducció tècnica, i la Cristina Orduña ha fet la locució de les lectures. A la direcció i presentació ha estat la Maria Marín, la que us parla, i ja saben que si ho desitgen, us esperem diumenge vinent aquí a Ràdio Estel. 30 anys hem fet, estem celebrant aquest 30è aniversari. Us esperem, com dèiem, diumenge vinent, que comentarem les lectures de la solemnitat de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu. 11:15 del matí, com cada diumenge. Una abraçada per a tots. Adéu-siau.
Adéu.